Bon dia, què tal, com esteu? Som-hi amb aquest dimarts 17 d'octubre de 2023. Som els del Penedès en xarxa i entomem aquest matí aquest magazín diari que comença ara i finalitza a les 12. Un magazín que fem plegats amb Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20, Olèrdola i que coordinem des de Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem, Toni Olivella, a les vies tècniques i cria musical, i Sílvia Delgado. Avui no plou, però sembla que tornarà a ploure. I qui ens explicarà com anirà el temps és el Marc Paredes, d'aquí uns minutets, així que acabi el sumari. Després de la previsió meteorològica, saludarem l'Aroa Beltrán, educadora infantil i terapeuta emocional, amb la qual avui parlem d'extraescolars. A 9:15, primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu, i tot seguit obrim la roda política, avui dedicada a descobrir com ens afecta la nova llei de benestar animal. Una llei que comença amb polèmica i que planteja molts i molts dubtes. Els ajuntaments l'hauran d'aplicar i avui hem convocat responsables municipals perquè hi diguin la seva. Així que comptarem amb la Míriam García, regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Santa Oliva, al Baix Penedès, amb Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, i amb la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Cristina Vedell. Una roda política que encetarem a 9:15, que farà una pausa a 10:00 per escoltar el butlletí de notícies i que reprenem fins 11:15, quan de nou l'actualitat del Penedès truca a la porta al segon flash. A 11:05, parlem de ciberseguretat. Avui ens fixem en el desenvolupament d'aplicacions. Amb Jordi Molina, director tècnic de Teradisc, i Luis Lorenzo, desenvolupador a l'Aucatu. Obrirem la tercera hora a 11:06 amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens porta al concurs. Aquesta versió semblant al paraulògic radiofònica que us proposem cada dimarts i que us permet guanyar un llibre. Avui és un còmic, una novel·la gràfica infantil, Electra, DDB. A 11:45, últim flash informatiu a càrrec dels serveis informatius de la casa que recolliran tot allò que passi a les nostres comarques. I tot seguit, les pantalles, un repàs a les estrenes seriòfiles i allò que es cou en streaming i en directe a la petita pantalla. I acabarem, com cada dimarts, amb les fake news. Així anirà aquest dimarts 17 d'octubre.
El temps.
Les claus d'aquesta setmana complicada i de tardor finalment les té el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs avui ens hem llevat amb algunes boirines que fins i tot han estat abundants a la meitat nord del Penedès, però amb uns núvols que, a mesura que avanci el dia, tendiran a trencar-se. Tot i així, mantindrem aquesta nubositat abundant que taparà gairebé tot el cel, però a mesura que avanci les hores, sobretot a partir del migdia, aquests núvols tendiran a trencar-se, sobretot a les comarques del nord del Penedès. Al Baix Penedès creiem que potser ja es mantindran, però en qualsevol cas, la tendència serà que s'obrin grans clarins clarianes a partir del migdia i, sobretot, cap allà a la tarda. Ara bé, la notícia d'aquests dies és la inestabilitat. Hem trencat aquest bloqueig anticiclònic que impedia que entressin les pertorbacions i, per tant, ara mateix sembla que durant força dies podríem tenir aquesta inestabilitat que, sobretot, ens acompanyaria a partir de dijous i divendres amb un petit repunt de les temperatures a partir de demà, sobretot, però que sembla que el cap de setmana baixaran de valent i fins i tot tindríem valors per sota dels que tocaria per l'època de l'any. Ara mateix, veient els mapes d'ultimíssima hora, sembla que el dia més inestable d'aquesta setmana podria ser entre la nit matinada de dijous i sobretot divendres. Divendres podríem tenir unes pertorbacions que podrien ser intenses, generals, i regar més comarques, ja que les precipitacions d'aquest darrer cap de setmana han estat força locals, i és que s'hi van acumular més de 114 litres al Baix Penedès. En canvi, a Vilafranca, tan sols 10, o a Sant Martí Sarroca, pocs quilòmetres, entre 30 i 40. Per tant, valors molt diferents a tan sols molt pocs quilòmetres de distància. Per tant, tenim la fe posada que de cara a finals de setmana torni la inestabilitat, tornin aquestes precipitacions i ja si fem un pronòstic encara més allà, mirant cap al cap de setmana, sembla que el temps voldria respectar una miqueta més, però, com dic, amb aquestes temperatures que es mantindran per sota de les que tocaria per l'època de l'any. Per tant, farà fred fins i tot i amb aquestes boires matinals que ens acompanyaran durant gairebé cada dia.
Penedès en xarxa.
Després del temps, ens espera la nostra cita mensual amb el món de l'educació, amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, que avui ens vol parlar de les extraescolars. Arrenquem conversa anant fins a Ràdio Sant Sadurní amb el Sergi Fernández.
Tenim una setmana més aquí al Penedès en xarxa, aquest espai amb l'Aroa Beltrán de Be Happy Emocions per parlar de diverses qüestions i del món i de l'entorn de la canalla, dels nostres fills i filles. I avui, Aroa, ens proposes un assumpte que aquestes primeres setmanes d'inici acadèmic, del curs escolar i de com organitzar els horaris, segur que moltes famílies, molts pares i mares han estat allà pràcticament doncs, fent matemàtiques els dies, les hores, per intentar encaixar en aquest nou calendari, en aquest nou curs, les fantàstiques activitats extraescolars. Com estàs, Aroa?
Hola, Sergi, molt bon dia, molt bé. Encantada de ser aquí un dia més. Doncs sí, avui us vinc a parlar just d'això, no? Dels extraescolars, de com ho fem, no? De si els necessitem, si no, si en fem molts, pocs, no? Inclús a vegades, i surt molt aquesta pregunta últimament, és hem d'obligar a acabar els extraescolars que comencen? I és que aquest és un tema que últimament, aquests dies, sobretot, com bé deies, oi? A les escoles s'escolta molt, oi? Aquest debat. I, si més no, avui us vinc a portar una mica pues el meu parer en aquest sentit, no? I, com bé deies tu, últimament les famílies ens costa molt, oi? Conciliar la vida familiar amb la laboral, no? I és una bona opció, és una molt bona opció per fer-ho, no? Aquests extraescolars, oi? I, si més no, amb ells podem cobrir, oi? Aquesta franja d'hores de temps, no? Que ens falten i que no arribem i en la que la canalla doncs, molts cops està ocupada, oi que sí? I amb aquesta reflexió molt sana, molt necessària per nosaltres com a adults, com a família, oi, gestionar, a mi se'm ve, Sergi, una pregunta...
A veure.
Bastant important, i és que, ostres, penses que en tenen prou amb 6 i 7 hores al dia, la canalla, els infants, d'estudis? Que doncs necessites més hores de coneixement, de reforç, inclús de deures, diria jo, afegides. Què penses?
Doncs
Què creus?
Possiblement podríem pensar que no. No més estudis, sí segurament estones per més lúdiques, no? Més d'oci, per no pensar, per jugar. Sobretot, total, penso, en certes edats, no?
Sí, jo estic totalment en tu, perquè imagina't, si a nosaltres, no? Ens agradaria a nosaltres, o penso en mi mateixa o en tu, no?
Que després de la jornada laboral, jornades, no?
De 7-8 hores, oi? Tinguéssim que fer hores extres o feina a casa sí o sí. Uau, fa xuc, oi? Mai, almenys a mi no m'agradaria gaire, no? Però en alguns moments ells es poden sentir també d'aquesta manera, sobretot quan és això, no? Quan aquests extraescolars els escollim, no? Sobretot en funció, pues, com bé deies, de l'organització, de l'encaix, del temps, no? Sense tenir en compte realment la importància, no? d'aquest moment, d'aquest temps lliure, no? que els nens necessiten, perquè ja han fet la seva jornada, oi? I, bueno, que necessiten aquest temps per jugar, per veure amics, per passejar. Llavors, vale, és comprensible i és totalment lògic que aquesta conciliació necessitem fer, en molts casos, aquests extraescolars. Però, uau, com els triem, oi? I em diràs, Aroa, vale, ok, però com ho fem, no? Si no, per cobrir-ho?
Clar, unes primeres pautes quines serien? Perquè normalment com a adults o com a pares, com els grans d'aquesta situació, els tenim presents, els fills, però sobretot, no? Segurament un punt de partida és quins són els nostres horaris i a vegades això condiciona massa o condiciona molt, no? El que seran després l'agenda i el calendari d'extraescolars d'aquests nens i nenes.
Doncs un tret molt important, jo crec que sí, que hem de buscar aquests extraescolars, però per la meva humil opinió és que busquem un extraescolar que l'infant li agradi, si més no, no? Que li motivi, que ell cregui que pugui gaudir, que tingui interès per descobrir, no sé, en el que al final aquest temps pugui ser una mica, no? Com el que dèiem, aquest temps d'oci, no? Aquest temps de més lúdic, que sí, que segurament també aprendrà, perquè quan fem alguna cosa, no? Jugant, quan gaudim, fent qualsevol activitat o inclús esport, no? Estem aprenent, estem disfrutant, però alhora estem aprenent moltes coses, estem aprenent valors, estem aprenent activitats, el que triem, no? Però per mi una molt bona recomanació seria que tinguem en compte molt especialment als infants, aquelles activitats que siguin, pues, si més no, que els atraigui, no? Que vulguin fer, que tinguin interès, que, ostres, vull provar això, vull provar l'altre, no? No sigui una activitat dirigida o que, bueno, nosaltres creiem. És que com et van malament les mates, no? Pues anirem a fer mates perquè aquest temps, ostres, ja n'hem fet mates, no? Ja tenim el cupo de mates avui fet, oi? Per què? Per què això? Segurament perquè per això, perquè aprendran molt més, no? En aquest temps que tinguin, quan triem un esport, una activitat que volem fer, que volem descobrir, la gaudim. Quan no, què passarà? Que els dos dies què passa, oi?
No vull anar, no en tinc ganes.
I aquí una pregunta de molts pares, que molt com me les trobo i me la fan. I en aquest cas, què faig? Hi han d'anar o no hi han d'anar? Què creus tu? Hi hem d'anar?
Moltes vegades la reacció fàcil nostra és s'ha d'anar, no? Que he pagat la quota trimestral.
T'has apuntat, t'has de comprometre.
T'has de comprometre.
Les coses no es poden deixar perquè sí, oi que sí? Però tampoc tenim en compte, no?, que també estan provant una cosa nova i doncs jo sóc del parer de que si l'infant no hi vol anar, hi ha d'haver, o sigui, hi ha algun motiu per ser, no? Poder no era com ahir havia esperat, no havia sent, no? O no hi va gust, ostres, crec que no hi hem d'anar. I per què? Doncs pues per el que dèiem, no? Doncs perquè el que estàvem parlant fins ara, és molt difícil aprofitar, aprendre, gaudir, no?, d'una activitat que no hi vols anar. D'una activitat en la que no t'hi sents a gust o no t'hi sents part, no? Igual que un esport, a lo millor, ostres, a mi m'encanta el futbol, però quan em veig anar allà i, no sé, em veig petitó i em sento, sí, que hi ha un esforç, però de moment ho estic provant, ho estic tantejant, no? Hi ha molts pares que després ens pregunten, no? I si l'obligo i si el pressiono, saps? Normalment d'aquí a vegades surt molta frustració, oi? Surt molta frustració de, ostres, de pensar de que com ens sentiríem nosaltres quan hem d'anar, no? Hem de fer allò sense voler-ho fer, sense ganes, no? I, ostres, aquesta pressió és gran. I d'aquí a vegades surt la frustració d'altres coses que no tenen a veure, vale? Però és que m'he passat, no sé, a 3 hores a la setmana de la meva vida fent una activitat la que m'estava martiritzant, no? Bueno, diu, altres no, altres casos? Bueno, doncs altres casos poden ser infants que potser els veus que, ostres, sí, gaudeixen d'aquesta activitat, que els agrada, però insisteixen que no hi volen anar. Doncs, hola, què fem aquí, no? Jo crec que, per mi, aquí hauríem d'observar una miqueta més amb cura què és el que està passant, no? Segurament hi ha alguna cosa que distorsiona aquest moment. Llavors, si li donem cura, si acompanyem, com diem molts cops, anem parlant molts cops, si validem aquesta emoció, ostres, veig que no estàs a gust, què està passant, tal, trobarem el momentet, perquè si és una activitat on sí gaudeix, on sí creiem, no?, que pot disfrutar, ostres, doncs val la pena que busquem quin és el detonant, no?, que està fent que en aquest moment no vulgui anar. A lo millor simplement és perquè vol anar a casa de l'àvia, no? En comptes d'anar allà, perquè necessita més temps família, més temps de connexió, no ho sé, però seria important, perquè al final és el que dèiem, no? Els infants són coneixedors d'aquells interessos i aquelles necessitats que tenen, no? A vegades ens fa falta escoltar-los una miqueta més, oi? I acompanyar-los en aquí.
Jo et volia preguntar un parell d'eixos a l'hora de plantejar quan fer activitats extraescolars i quin tipus d'activitats extraescolars, que són dos elements que segurament també moltes famílies, molts pares es plantegen, no? A partir de quines edats es fan activitats extraescolars, si aquest volum ha de ser progressiu a mida de que els nens i nenes doncs, van creixent. I l'altre és, segurament una mica amb el que parles, intentar trobar aquest equilibri, no?, amb el tipus d'activitats extraescolars, que no siguin segurament eminentment intel·lectuals o d'aprenentatge o d'un esforç després de les hores que ja venen de col·le i que tinguin aquesta vessant més lúdica, més de diversió, de no?, una mica de desconnectar, de fer exercici físic, no?
Pues sí, total. Jo crec que amb la mateixa pregunta ens hem contestat una miqueta, no? La primera, jo crec que si podem, si tenim l'opció de que no fer extraescolars vora els 6 anys, jo per mi és perfecte. Per què? Perquè és un, fins als 6 anys la seva necessitat és jugar, és explorar, és experimentar. Que està bé, que en puguem fer o que en fem algun, fins que, però que sigui molt enfocat a joc. O sigui, que tot el que aprenguem sigui jugant, no? Coneixem ara aquests mètodes, no?, d'anglès, bueno, de moltes altres coses, però l'objectiu és jugar, l'objectiu és gaudir. Si pot ser en família, millor. Si no ho tenim la possibilitat, doncs. Pues, però fins als 6 anys és superimportant que tot el que puguem ho fem en família. Vale? Ja ens passem prou hores separats, no? Clar, no pot ser? Bueno, pues, si no pot ser, un extraescolar que el que vulguem fer, ho fem a modo joc, sempre. Vale? Jo diria que aquest modo joc convertís en fins que acabem, perquè si em donguessin a mi un extraescolar ara de joc, també l'agafaria. Oi? Perquè al final és i està comprovant, la neurociència també ens ho diu, és de la manera que més aprenem, quan estem inversos en quan fluïm, no? I en el joc fluïm. Llavors, la segona pregunta, no?, que anàvem cap a on, oi? De quina manera? Jo crec que uns extraescolars important, no?, sobretot quan ja passen les 6 del desenvolupament, són els esports. Jo crec que l'esport és algo que hauríem de fer sí o sí, ja sigui a l'escola en fem relativament poquet, jo crec, i l'esport és algo que necessitem, que necessitem fer, que està recomanat, per...
I no passa res, no? Si el nen i nena un any... És que vull tastar això, és que vull provar això, és que ara veig que m'agrada més o que em pot agradar més una altra disciplina o l'altra, no? No, segurament no ser tan rígids. A vegades comença rítmica i has d'estar fent rítmica molts anys o bàsquet o una altra modalitat, no?
Estic amb tu totalment. Jo crec que, a més, no som coneixedors dels esports. Els hem pogut viure, però no els hem viscut a nosaltres com a protagonistes. Per tant, si no els hi donem l'oportunitat de que ho vinguin, com jo puc saber si m'agrada l'hoquei si no m'he posat més uns patins i he agafat un stick, no? Ho haig de provar, ho haig de gaudir. Per tant, per això també jo sento que és tan important, no?, això que deien, de tastar les extraescolars abans d'iniciar-les. Jo en l'esport jo convido a que els primers anys, sobretot, fem multiesports, que és aquí on descobrim, no?, quin esport realment m'enganxa més, m'agrada, connecto, sóc més bo, menys bo. Ja no més bo o menys bo, sinó se'm dona millor, no? O puc gaudir més fent-lo. I crec que, com bé deies, que hem de ser flexibles, no? Que no ens podem posar en la rígid perquè tots tenim dret a canviar d'opinió i ells estan coneixent, oi? Coneixent el món, coneixent les seves possibilitats, la seva acció. I si no ho provo, no sé quina possibilitat tinc, no? Llavors, per mi és molt, molt recomanable tastar. Tastar els esports, tastar... els extraescolars, en aquest cas, no? Que ara en parlem dels esports, que jo crec que per mi és important i crec que algun dia de la setmana n'hauríem de fer. Però, bueno, hi ha qui li encanta, no sé, al meu fill li encanta la robòtica, saps? No m'ho hauria imaginat mal, però a ell li agrada i gaudeix. Dius, ostres, doncs vale, si el veus que gaudeix...
Aprofitem-ho.
Doncs estupendo. Exacte, no? Pot ser que l'any que ve vulgui provar el karate? Pues provem-ho. Per què no, no? O sigui, si no ho provem... no sabem si ens agradarà o no. Ara, hem d'acabar karate fins al cinturó negre? Doncs poder no cal, no? Què ens portarà? Oi? Fins quan tu vulguis o fins quan tu et sentis bé. Una altra cosa és que més grandets no ens comprometem dins d'un equip. En aquí sí que entra un compromís, entren els valors, no?, de l'equip, els valors que l'esport i l'equip ens proporciona. Jo crec que això també és molt... és molt valuós i és molt ric de conèixer, però hem d'estar disposats a fer-ho, no? Hem d'estar amb ganes de fer-ho. No puc fer-ho perquè els papes volen que jugui a futbol, no? Perquè sóc molt fan jo del futbol o perquè m'encanta l'handbol i jo vull que el meu fill jugui a handbol, no? Ostres, crec que és important i cada cop més que siguin ells els protagonistes, no? I que decideixin ells...
Doncs,
el que volen fer.
Doncs ens quedem una mica amb aquest darrer missatge que també servia una mica a l'inici, no?, de com decidim aquestes activitats extraescolars per als nostres fills i filles, i segurament els hem de posar sempre al centre a l'hora de prendre aquesta decisió. Segurament aquests dies, aquestes darreres setmanes, en moltes cases han estat quadrant calendaris, quadrant horaris, veure quina entitat feia aquella activitat o aquella altra, si ens anava millor o pitjor per poder organitzar-nos entre setmana i els caps de setmana. Aroa Beltrán, moltíssimes gràcies per aquesta estona, una setmana més, i tornem a parlar en uns dies.
Moltes gràcies a tu, Sergi.
Que vagi molt bé, adéu.
Bona setmana.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Visibilitzar la mort gestacional, perinatal i neonatal és l'única manera d'enfrontar-nos al tabú social que suposa. Aquest diumenge s'ha celebrat el Dia del Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal i, segons els experts, visibilitzar-ho és l'única manera d'enfrontar-nos al tabú social que encara suposa. Per aquest motiu, el grup de dol perinatal per a famílies Aurora reprèn la seva activitat a Vilafranca. El grup està format per mares que han viscut la pèrdua dels seus fills i filles durant l'embaràs o pocs dies després de néixer i vol visibilitzar aquesta situació i oferir suport a les famílies que es trobin en la mateixa situació. L'àrea municipal de govern obert es trasllada al centre cívic del Port de Segur. La nova ubicació facilita el contacte amb la ciutadania perquè és molt més concorreguda i moltes entitats hi tenen la seu. L'àrea de govern obert de l'Ajuntament de Calafell s'ha traslladat al centre cívic Montse Civit, al Port de Segur. Fins ara, aquesta àrea, que engloba les carteres de participació ciutadana i transparència, estava a les dependències municipals de la plaça Pau Casals, també a Segur, i amb el canvi busca un lloc més concorregut per estar més a prop de la ciutadania. El nou espai també ajudarà a consolidar les reunions dels Consells de Participació Ciutadana que ja es fan al centre cívic, a més de les que es celebren a la sala de plens situada a les dependències municipals del nucli de la platja. Els Mossos d'Esquadra detenen a Gelida el conductor d'un vehicle que anava a més de 180 km per hora per la P7 amb el seu nadó i la seva dona al cotxe. Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir ahir el conductor d'un vehicle que circulava a més de 180 km per hora per l'autopista AP7. El van aturar a l'alçada de Gelida i allà van comprovar que dins el cotxe hi viatjaven la parella del conductor i el seu fill, un nadó. El conductor va ser detingut per conducció temerària, per no disposar del permís de conduir i per anar sota els efectes de les drogues. I acabem explicant-vos que Castellet i la Gornal, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos comparteixen per desè any consecutiu la campanya Compra a prop. Per desè any consecutiu, els ajuntaments de Castellet i la Gornal, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos promouen la campanya de dinamització comercial Compra a prop i descobreix el teu entorn. Des d'aquest diumenge 22 d'octubre i fins al proper 19 de novembre, els 113 establiments participants repartiran entre els seus clients un total de 40.000 butlletes en paper per poder optar a 74 premis, entre els quals hi ha àpats, visites, lots d'alimentació o sessions a centres estètics. També es podrà participar per mitjans telemàtics a través d'un codi QR disponible als establiments participants. El sorteig es farà el 23 de novembre i l'acte de lliurament s'ha fixat pel proper 29 de novembre a la Masia Mascatarro dels Monjos. Una de les novetats de la campanya aquest 2023 és que en els establiments hi haurà noves bústies commemoratives amb un disseny actualitzat. Es calcula que la campanya genera un retorn de 136,8 euros per cada euro gastat. El seu impacte directe és de 800.000 euros i genera 8,4 llocs de treball a temps complet.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui, a la Roda Política, volem parlar d'un tema de molta actualitat, la nova llei de benestar animal. Una llei que provoca més dubtes que solucions, diuen els crítics, ja que no ha comptat amb el suport dels veterinaris i tampoc té partida pressupostària. És a dir, que segurament hi haurà unes normatives que s'hauran de fer complir i això recaurà molt possiblement, en els ajuntaments. A més, s'ha de tenir en compte que certs grups, com els caçadors, entre d'altres, han estat eliminats d'aquesta llei, per tant, només afecta la ciutadania que té animals de companyia. Una llei que, com dèiem, ha aixecat polèmica i que avui volem conèixer i, sobretot, com es durà a terme als nostres municipis. La primera veu d'aquesta roda política l'anem a buscar a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya aquí als estudis per participar en aquesta roda dedicada a la tinença d'animals, la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Cristina Badell. Cristina, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què implica aquesta nova llei de benestar animal?
Doncs aquesta llei implica molts canvis. Nosaltres, des de l'Ajuntament, l'hem llegit i rellegit, i el primer que ens sobta o el primer que necessitem és doncs, un reglament que reguli aquesta llei per tal de tenir més clares, no, les coses que ens demanen per part de l'administració pública. A part, també, com que nosaltres tenim, tenim derivat el servei de recollida dels animals, per exemple, en aquest cas el centre d'acollida d'animals domèstics, que és un servei mancomunat, també estem intentant demanar doncs, una reunió o una xerrada a nivell de diferents municipis doncs, per posar-ho una mica en comú i sumar doncs, aquestes problemàtiques que ens trobem almenys en els ajuntaments petits, que hi ha tècnic, no? Una mica un tècnic que fa el que bonament pot en la interpretació d'aquesta llei. No? Per exemple, en el cas dels ajuntaments sí que fem campanyes de tinença responsable, campanyes, per exemple, d'esterilització o d'identificació. Sí que és cert que, almenys en el cas d'Olèrdola, abans es feien campanyes mancomunades i ara fa temps que no es fan. Llavors és una mica, no, doncs, entendre ben bé el que vol aquesta llei, per tant, se'ns ha dit que hi haurà un reglament que ho reguli, però també doncs, intentar buscar sinergies perquè els ajuntaments, entre ells, ens ajudem i puguem desenvolupar-la, no? Per exemple, doncs, això de que els gossos a partir d'ara han de tenir una assegurança, que sí que s'està veient que poden estar inclosos en l'assegurança de la llar. Però, clar, això s'ha de fer arribar als ciutadans i després hem d'intentar nosaltres validar-ho. Per tant, se'n gira feina, i se'n gira molta feina. Llavors, com ja et dic, esperem aquest reglament, però hi ha coses d'avui ja de la llei, que va entrar en vigor al setembre, que s'han de posar doncs en marxa. Per exemple, també es parla de que hi ha d'haver-hi una recollida d'animals doncs, perduts o assilvestrats les 24 hores del dia. En el nostre cas, de moment no hi és, perquè, com bé he dit, doncs, aquest servei és mancomunat i crec que les 24 hores del dia no hi ha aquest servei. Per exemple, també es parla de que tots els animals han d'estar esterilitzats i identificats. Si no hi ha campanyes que tu ajudis a un ciutadà, sabem que hi ha, bueno, que és un cos important, doncs hi ha molta gent que el té identificat, perquè evidentment és obligatori per llei, i després és un requisit indispensable per censar-lo, però també hi ha el tema de l'esterilització, que almenys la nostra ordenança municipal, que és molt antiga i que tenim la feina d'actualitzar-la i és una cosa que volem fer de manera a curt termini, doncs no ho exigia, no? I aquesta esterilització per tal de no tenir cries i per tal de no fomentar doncs, la venda il·legal i tot això, doncs s'ha de regular i crec que és important doncs, fer campanyes de tinença i campanyes que ajudin a la ciutadania doncs, a esterilitzar i identificar aquests animals. Hi ha el tema del curs de formació. Aquest curs de formació, qui l'ha de fer? Evidentment, es parla a la llei que serà gratuït, però sí que es parla de que hi haurà un reglament, perquè qui farà aquest curs, qui el validarà? Bueno, hi ha diversos temes d'aquesta nova llei doncs que, bueno, que falta definir-les, no? Després també parlem, per exemple, en el cas de les colònies felines, que sí que recauen en els ajuntaments, doncs fins ara tots els ajuntaments apliquem el mètode SER, que és el de captura, esterilització i retorn, però a més, ara es parla en aquesta llei que hauran d'estar identificats, És a dir, que tots els gats de carrer hauran de tenir un xip. Què passa amb els gats que ja tenim al carrer? Els haurem de tornar a recollir perquè els implantin el xip? Això també suposa un cost pels ajuntaments. Llavors, bueno, són temes d'aquests que recullen a la llei, que necessitem, doncs això, necessitem formació, necessitem xerrades i necessitem que, bueno, suport, i a veure si entre els ajuntaments doncs també farem, si, bueno, ens ajudem i podem tirar-la endavant.
La tinença d'animals és una temàtica molt sensible als municipis i sovint font de conflictes. Com aborda, com afronta aquests conflictes entre veïns per la tinença d'animals que apareixen en municipis com Olèrdola?
A veure, nosaltres sí que és cert que tenim algunes queixes, principalment, doncs, bueno, són tema de lladrucs o de posicions d'excrements. Llavors, nosaltres, bueno, a través dels agents municipals, doncs intentem anar a la persona tant que es queixa com a la persona que en principi presumptament hi ha la problemàtica per explicar-los fins ara el tema de l'ordenança municipal. I a més, doncs ara el que es vol fer és una campanya de civisme i convivència que està al forn, està a punt de sortir. I una de les coses que parlen, perquè parlen d'altres temes de civisme, doncs és la tinença d'animals. Fem molt d'èmfasi en que els gossos han d'anar lligats, els gossos potencialment perillosos han d'anar amb morrió i també, evidentment, lligats. I el tema molt de les deposicions, perquè sí que és cert doncs, que tenim papereres, donem les bosses, però encara avui, malauradament, doncs et trobes... per sort no són tots, eh? Però et trobes doncs, algun propietari que o deixa el gos lliure o que no recull els excrements, i això també suposa doncs, que altres veïns doncs, es queixin, i en el fons ens agradaria doncs, tenir un municipi net i que els propietaris, perquè al final l'animal no té culpa, que el propietari reculli aquests excrements. I amb el tema de lladrucs, doncs, bueno, s'intenta també fer com una mediació, i la veritat és que intentem que tot arribi a un port i les queixes doncs, van minorant, i et dic, també ja fan molta feina, i agrair des d'aquí la feina que fan els agents municipals del municipi.
Doncs us volem presentar més punts de vista. Gràcies, Cristina, i els recollim als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí m'acompanya la Míriam García, ella és regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Santa Oliva. Molt bon dia, Míriam, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, ja després a la tertúlia ja parlarem més abastament d'aquesta... Bueno, jo després us diré el que penso i em sembla que molts estareu d'acord. Al final, el que deia la Cristina és que us han endossat una nova llei i que, com sempre, doncs, acabareu pagant als ajuntaments. Quina és la situació que teniu a Santa Oliva?
Hola, doncs mira, nosaltres... nosaltres vam fer canvi de govern al juny, vam entrar, jo em vaig responsabilitzar aquesta àrea i em vaig trobar doncs, que amb aquesta nova llei doncs, havíem de córrer, perquè era una llei doncs, que en un principi doncs, l'orientació d'aquesta llei és bona, perquè és com de conscienciació també pel veïnat i de més, però aquí ens trobem amb un problema, que són les colònies felines. Nosaltres treballem conjuntament amb una associació que ho fa d'una manera altruista, que fan el mètode CER, que és captura, esterilització i retorn, i clar, nosaltres al final depenem d'aquesta bona gent que fa doncs, aquesta feina, no? Que nosaltres estem superagraïts perquè bueno, doncs, ho fan d'una manera, doncs, el que deia abans, no? Altruista. I clar, ens trobem que clar, ara, si ja era competència dels ajuntaments, les colònies, ara és més, no? Perquè aquesta llei té una visibilitat, no? I ens trobem amb el cas que doncs, s'ha de fer un control molt exhaustiu de totes les colònies que n'hi ha al municipi, són moltes, en aquest cas a Santa Oliva, i doncs, tenim molt treball. Llavors, clar, trobem que no n'hi ha una... No hi ha una partida econòmica i, clar, nosaltres hem de, evidentment, incrementar aquesta partida, perquè si teníem X diners pressupostats. Ara haurem de pressupostar molts més, perquè és que hi ha moltes coses, no només les colònies, com acabo de comentar, sinó tot el que deia la companya també, de campanyes de conscienciació, de tinença responsable d'animals, i per fer molta conscienciació i doncs, perquè tothom sapiguem d'una manera bàsica, no?, el que s'ha de fer i el que no. Llavors, clar, aquí tenim moltíssima feina a l'Urde.
Clar, aquí ens trobem amb una altra situació que la Cristina comentava, és el tema d'ordenances. Uh-huh. A Santa Oliva existeix alguna ordenança que tingui contemplat el tema animal, o ara s'haurà de fer?
Doncs ara s'haurà de fer. Nosaltres comptem amb un protocol, mètode CERT, per les colònies felines, que és el que nosaltres posem en pràctica, però no tenim ordenança de tinença d'animals responsable, i amb aquí també estem treballant, perquè, clar, t'ha d'acompanyar una ordenança. Llavors, estem treballant també amb això.
Clar, una altra de les situacions, em sembla que, bueno, després, si no, la Cristina que em corregeixi, després parlarem amb el Pere Bernet, que ja el tenim escoltant. Santa Oliva no té policia.
No.
Clar, aquí se'ns torna a girar una mica la feina, i és que està molt bé la llei, no? Uh-huh. Hem dit, està molt bé en... Bueno, després ja m'explicaré.
En paper
està molt bé, està genial, però la veritat és que vosaltres no podeu multar.
No.
És a dir, no podeu posar sancions.
De fet, les mediacions entre veïns, perquè també en tenim, les estic mediant jo.
Tu?
Sí.
No el jutge de pau?
Bueno, en un principi són queixes veïnals
relacionades
amb les colònies felines que m'arriben a mi, i llavors jo intento mediar amb les veïnes i dir, bueno, doncs, sí, evidentment està el jutge de pau, però de moment ho estem intentant fent doncs, d'una manera, doncs, a veure, doncs, que no passi a més, però és que és complicat, perquè això també et complica el dia a dia. Vull dir, és que estem una mica lligats de mans.
Déu-n'hi-do. Míriam, si et sembla, després continuem, i ara sí tenim el Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia, què tal?
Com estàs? Com va per Lleida?
Doncs tot just acabem d'arribar, ara mateix.
És que
la fira, la municipàlia, per anar
Gràcies.
A veure com està el sector.
Sí, sí, us tenim a mig regidors i alcaldes, els tenim allà a Lleida.
Sí, sí, és una cita obligada per tot el món municipal. Si no vas a municipàlia, no estàs al corrent del que es cou, no?, en tot el món aquest, doncs, d'obra pública, medi ambient, etc.
Escolta, a Lleida benestar animal. Com ho teniu a Sant Sadurní?
Mira, sempre quan acostumen a crear una llei des de qualsevol administració supramunicipal, al final sempre el problema acaba esclatant als municipis. Està molt bé la llei, l'esperit el comparteixo, evidentment s'ha de vetllar pel benestar animal. El problema és el de sempre, que és, et posen una llei, després s'ha de dotar de recursos, i això pels municipis significa doncs, buscar partides, buscar recursos materials i buscar recursos humans per posar-la en pràctica. És una problemàtica que ens passa cada cop que hi ha alguna llei doncs, que entra en competència amb les ordenances municipals.
Clar, en el cas de Sant Sadurní, el tema de colònies felines, el tema d'ordenances, com ho teniu o haureu de canviar en algun moment?
Tenim ordenança de tinences d'animals, tenim colònies de gats ferals, amb el mateix sistema, no? Tenim dues entitats que se'n fan càrrec, l'Ajuntament les dota econòmicament, i també tenim un control molt exhaustiu, de fet, molt, molt estricte sobre la tinença de, per exemple, de gossos potencialment perillosos. Aquí sí que hi ha una campanya constant de la policia local, aquí sí que gos que es veu que és potencialment perillós se li exigeix la documentació, l'assegurança, el curs per poder-lo portar, i poques vegades es detecta persones que no ho tinguin, i en el cas que es detecta, doncs s'apliquen les sancions corresponents, que són bastant elevades.
Mm-hmm. Clar, el fet de el que li preguntava a la Míriam i que has anat sentint, al final el fet de tenir o no tenir policia també pot causar més problemes en aquest cas a l'hora de sancionar, no, amb aquesta nova llei.
Sí, 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 no. El fet de tenir policies és un avantatge. Està clar que, per exemple, una de les coses que sempre ens reclamen els ciutadans és quan hi ha les deposicions, els excrements a la via pública, quan hi ha un policia al costat, hi ha algú que passeja un gos i ja té cura de recollir-ho. El problema és quan no els veu
quan
ningú,
el
que llavors sí que existeix. Quan està el policia, clar, la infracció la comets quan ningú et veu. I
quan
això ens
veuen.
Passa, i és un problema. L'altre problema que detectem, doncs, per exemple, animals que s'extravien, que la gent ens avisa, escolta, s'ha perdut un gos, arribes allà, li passes el lector de xip i no està ni xipat. Vull dir, partim d'una base ja que encara ens queda camí a recórrer. O sigui, la llei anterior t'obligava a tindre els gossos amb xip, els animals domèstics amb xip, i et trobes que la realitat n'hi ha que sí, però molts dels que anem trobant no tenen ni el xip i, per descomptat, no estan ni censats.
Clar, el tema de cens, vosaltres...
Aquí és on toca la feina.
Sí, perdona.
Sí, sí. No, digue, que aquí és on s'ha de fer la feina. O sigui, obligar tothom a que tingui el xip i obligar tothom a que el censi.
No, de fet, era obligatori, el que passa és que la realitat amb la que us topeu és totalment diferent.
Sí, sí.
En matèria de cens, a Sant Sadurní feu campanyes habitualment sobre el tema de censar
sí.
a l'Ajuntament, que també ho tingueu controlats, no només el cens, i ho diré malament a propòsit, per després continuar, però és el tema de xipar que estigui controlat, que se sàpiga a qui pertany, no?
Es fan campanyes per censar animals, pel xip, es fan campanyes per les deposicions d'excrements. Es va fer una campanya fa poc per diluir els orins, també. Es regalaven ampolletes, es podien omplir d'aigua, doncs, perquè quan l'animal fa les seves necessitats a les cantonades, doncs es dilueixen. La realitat és que sí que hi ha molta gent que ho fa molt bé, però hi ha un tant per cent de població que no ho fa bé i aquests són els que generen doncs, el malestar a la resta de ciutadania.
Uh-huh. Us trobeu també un fet bastant habitual, que és que encara que tingueu les colònies controlades, les ferals, que hi hagi gent que, encara que no sigui voluntària, els hi doni a menjar o posi on no toca?
Sí, ens trobem que de tant en tant ens surten colònies que no estan controlades, de persones que tenen doncs, la necessitat de cuidar els animals del carrer i et munten una colònia a qualsevol plaça o qualsevol indret que no estan regulades i aquestes les hem de retirar. I a més ens trobem també amb una problemàtica que no sé si els altres municipis ho tenen, que tenim el problema del senglar. El senglar entra a les colònies de gats ferals i s'alimenta doncs, del pinso que els hi deixen els voluntaris amb els gats. I és un altre problema afegit que tenim a la gestió doncs, dels animals, de la fauna que tenim al municipi.
Ostres, mira, ara m'estava dient la Míriam que a Santa Oliva no els hi passa. Però, clar, ostres, que et vinguin i que... Mare meva, clar. Aleshores entenc, Pere, que esteu fent una crida sense voler a animals que, la veritat, no són gats.
Sí, sí, sí. Ens trobem, sobretot, al perímetre de la població, que hi ha un parell de colònies, sobretot a la zona de l'escola La Pau, que allà a la nit doncs, entren els senglars fins als primers carrers del municipi i s'alimenten del pinso dels gats.
Clar.
És difícil de controlar, però al final no deixen de ser animals salvatges. Estan buscant aliment, sí, sí.
Clar, al final és incontrolable d'alguna manera, no?
Sí, és incontrolable. I l'altra problemàtica que comentaven els caçadors, però llegint-me la llei, veig que ells queden exempts, és el tema dels animals que es fan servir per caçar, no? La tinença doncs, d'aquesta... reales, es diuen, no? Els llocs on tanquen
sí.
els gossos, aquests que serveixen per caçar, aquests queden exempts de la llei de benestar animal. O sigui que no hi haurà problema per tenir-los allò 24 hores sense assistència, pel que m'ha semblat llegir, eh? I l'he
sí,
acabat
sí.
de profunditzar... Però era un neguit que tenien els caçadors, dient com quedarem nosaltres. Dic, doncs bueno, ja es veurà a mesura que anem sapiguem més coses de la llei.
Clar, una mica no just, anem a dir-ho, o vaig a dir-ho suaument, perquè si un propietari que té un animal li fan complir una sèrie de normatives als caçadors, que en tenen molts, doncs també haurien de tenir, no?
El sentit comú diu que sí. Però a vegades...
El sentit comú, gràcies.
El sentit comú diu que haurien de ser tots iguals, està clar.
Clar. Doncs, Pere, fem una aturada per sentir publicitat, el tema d'informatius. I a les 10 i 6 minuts, ja amb els tres convidats que tenim avui, ja patarem la xerrada amb aquesta tertúlia. Moltes gràcies, Pere, i fins ara.
Molt bé, fins ara.
Animals, que canten els Maroon 5, ens duran al butlletí de notícies i a la Publi. De seguida tornem.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.